A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
When the moon on a cloud cast night.
Molt bona vesprada. Avui a l'hora del medi ambient anem a tractar amb tot en detall una qüestió que ens preocupa moltíssim. Els incendis, el risc que augmenta en aquests mesos d'estiu, però volem traslladar un missatge d'esperança perquè n'hi ha moltíssima gent que va a treballar i que està treballant ja per tal d'evitar que es produïsquen els incendis i, en el cas que es produïsquen, poder extingir-los de la forma més ràpida. Gavi Sánchez, molt bona vesprada.
Bona vesprada, Quique.
I avui tenim la taula repleta de persones que van a poder parlar-nos de tota aquesta tasca que va desenvolupar-se aquest estiu.
Sí, com cada any, ja és una fita habitual el parlar de la campanya d'incendis a l'estiu.
Antonio Córdoba, suboficial cap de l'àrea operativa de bombers de la muntanya. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Rafael Sellés, membre de ACIF. Molt bona vesprada.
Bona vesprada.
I Carles Esteve, tècnic comarcal de la Conselleria de Medi Ambient. Molt bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Són els protagonistes del programa d'avui. Anem de seguida a parlar dels mitjans de prevenció i extinció, de com va desenvolupar-se la campanya contra el foc així a la comarca. Abans, anem a no perdre les bones costums. Paco Pascual, molt bona vesprada.
Hola, Quique, bona vesprada.
Avui celebrem l'arribada de l'estiu.
Sí, això, ja hem estrenat l'estiu i amb aquest motiu avui he buscat una música que fera referència al mateix. Crec que vos agradarà.
Love to me is like a summer day, silent cause there's just too much to say. Still and warm and peaceful, even clouds that may drift by can't disturb our summer sky. I'll take summer, that's my time of year. Winter's shadow seems to disappear. Guess one this season, that's the reason I can say that I love a summer day. I hear laughter from the swimming hole, kids out fishing with the willow pole. Boats come drifting round the bend. Why must summer ever end? Love to me is like a summer day.
L'amor per mi és com un dia d'estiu. Aquesta és una frase de Louis Armstrong que repeteix diverses vegades al llarg de la cançó Canción de Verano del pianista i compositor nord-americà de jazz Dave Brubeck.
Doncs sí, Paco, ens ha agradat i moltíssim aquest tema dedicat a l'estiu i amb el que hem iniciat aquesta hora del medi ambient. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Quique. Adeu.
L'hora del medi ambient.
Amb Antonio Córdoba, suboficial cap de l'àrea operativa de bombers de la muntanya, amb Rafael Sellés, membre de ACIF, i amb Carles Esteve, tècnic comarcal de la Conselleria de Medi Ambient. Gavi, anem a parlar, com hem dit al principi, de la campanya de prevenció i extinció d'incendis.
Sí, volem que ens conten com es planteja aquest inici de campanya, perspectives, plantejament, personal, el que compten operatius, materials, equipament, el que sempre comentem, no?, de cara a aquesta campanya, que ha començat, jo crec que una mica ja assustant, no?, una mica ja amb uns incendis per la zona que són preocupants. Les condicions, i ara ho parlarem, les condicions en el que està el territori propicia tot aquests sustos, no? Però sobretot pues, que hem de tenir cura, no?, en les nostres activitats que fem de cara a l'entorn. Carles, ¿Quin és el, diguem, els datos que manegeu a dia d'avui sobre la, el personal en què compteu des de la conselleria? Vamos.
Sí, bueno, dir que el tema dels incendis, encara que cada un té les seues competències, intervé un munt de gent, no? Lògicament, els incendis forestals és un tema que li preocupa molt a la societat. Estem parlant del nostre patrimoni natural, és dir, de la casa on tenim que viure nosaltres i els nostres fills, no? I per tant, com és una cosa que interessa molt, n'hi ha moltes entitats a involucrar, no? És cert que cada un té les seues competències, però el més important així és que estiguem tots coordinats, tant en la prevenció com en l'extinció. A veure, diguem que la prevenció és una qüestió que és competència, pues, perquè està format així, a més ha canviat ara en aquesta nova legislatura, la prevenció depèn de medi ambient altra volta, i diguem que nosaltres tenim gent que està en el camp tots els dies vigilant, no? Entonces, diguem que n'hi ha gent que va en vehicles per ahí, pel territori. En la província d'Alacant n'hi ha 25 unitats, diguem, no? És a dir, n'hi ha una sèrie de persones, no, coi, estan en Vall d'Alcalà, estan en l'Orxa, estan en Planes, és a dir, són persones que eixen des del territori, fan unes rutes, estan treballant tot el dia vigilant, parlant en els usuaris, en els agricultors, en la gent que està...
Xafant el terreno.
Xafant el terreno i parlant en la gent i bueno, explicant-los què és el que es pot fer, què és el que no es pot fer, i sobretot vigilant per detectar els incendis el antes possible. N'hi ha uns que van en cotxes i n'hi ha altres que van en motos també, que s'haureu vist per ahir en la moto també. Són unitats que estan sobre el territori, ja dic, en la província hi ha 25 unitats d'aquest tipus. Algunes són d'una persona, altres són de dos i altres són de tres, no? Per exemple, les motos són dos motos i un cotxe. Després tenim el que són els punts fijos de vigilància, que són els observatoris, el que diem les casetes forestals, que en la província en tenim 13 ara funcionant. N'hi ha algunes que estan 24 hores, altres tenen uns horaris, altres altres, però bueno, la qüestió està en ampliar, en tindre el màxim temps possible vigilància d'això. I després tenim l'operatiu més gran de vigilància, que és la invenció del telèfon mòbil. És a dir, tots els ciutadans que tenen un telèfon mòbil, que encara que no tinguin massa cobertura de la seva companyia, tenen el 112, que és on tenen que cridar quan veuen un foc i tenen que donar el servei d'alarma, que això és molt important perquè continuen la majoria dels incendis sent detectats per els mitjans professionals, però és que n'hi ha un percentatge molt gran que es detecten els ciutadans, i clar, això és fonamental, veure els incendis molt pront, no? I diguem que a part d'això també tenim els voluntaris, també tenim a la Guàrdia Civil, també tenim els mitjans d'extinció, que quan no estan apagant focs, si l'alerta és important, estan també vigilant, les policies locals, és a dir, ahir n'hi ha una sèrie d'entitats que estan preocupades i que l'important és que es coordinem. Això és la prevenció. I després arriba un moment que efectivament hi ha un incendi i
hi ha que actuar,
i ja que els professionals tenen que anar apagant, i ara si voleu pues, els compensen això, que és una altra conselleria, que és la d'emergències, que també té diverses entitats, com són la Diputació, són la pròpia conselleria, és que tenen que actuar i els altres pues, ajudar-los en el que necessiten.
Molt bé, i el del 112, el 112, que volia recalcar i... Bueno, ho has comentat tu, ara sé que es farà més insistència. Antonio Córdoba, des del Parc dels Bombers o des de l'entitat, l'organisme dels bombers, com es planteja aquesta campanya? Mitjans que compteu? Conta'ns.
Bueno, mitjans continuen comptant en l'apartat de bombers, que tenim tot el consorci provincial, que depèn de Diputació, Generalitat contribueix en una part també, i, bueno, i els municipis implicats, que ahí mantenim en l'àrea operativa el parc d'Alcó i el parc d'Ibi, que depèn també de nosaltres, que és el que sigui l'àrea operativa de la muntanya. Si n'hi ha un incendi de grans proporcions, comptem en el resto de la província, i a més tenim, com dia Carles, les brigades rurals d'emergència, que ara tenim nou durant tot l'any i enguany s'ha reforçat, tenim en l'època estival tenim 13, i quan hi ha un incendi, ells tenen les seues tasques perquè depenen de conselleria, però quan hi ha un incendi s'integren en el dispositiu d'extinció i ja es coordinem per funcionar en el que és l'extinció de l'incendi. Després s'integra també personal de conselleria con Carles i la gent forestal, pues, pel tema d'accessos, masses forestal més importants o en més risc, etcètera, etcètera, no? I ahí és el que quan s'inicia l'incendi s'activa tot el protocol, sobretot el despatx automàtic, que ja ho han comentat diverses vegades, i segons la importància de l'incendi, o s'amplia o es reduís, i bueno, ahí és. Lo important és intentar extingir l'incendi lo antes possible, perquè lo important és intentar que no es faci massa gran. Quan un incendi ha adquirit certes proporcions, ja no podem dir anem a extingir-lo on nosaltres volem. ja...
És indominable, pràcticament.
Han d'adaptar-se a lo que ara en el vocabulari modern li se determina les finestres d'oportunitat. És a dir, n'hi ha cert moments que ell el deixa que pugues intentar-lo. És molt difícil en un incendi de grans proporcions dir, bueno, anem a decidir tu a on vols parar-lo o a on pots. Ell va deixant certes oportunitats, certes... Entonces, lo més important és intentar evitar que haga, que esquerisca aquestes dimensions.
Sí, però això és importantíssim, el que comentava Carles. A la mínima que s'observa des de qualsevol col·lectiu o persona individual a l'112. No tenen, és a dir, no tenen cap repercussió després de això, que eixa llegenda urbana que hi havia, no? Toqueu allí els bombers, mare, després vos cau la del grup.
No.
I aquest és mitificat, i aquest és mentir absolutament. El 112 a la mit.
De fet, és habitual, el que passa que la gent està ja preparada, és habitual que primer es dona l'alarma i després sempre n'hi ha dos o tres telefonades que van confirmar perquè la gent és molt conscient, no?
Clar.
Me s'havia oblidat dos efectius que també són molt importants. Bueno, els agents mediambientals, que s'ha anomenat ell, en la província tenim 72 persones a turnos i vull dir que també estan fent la seva vigilància i coneixen molt el territori perquè estan tot l'any per ahí. I després també en guany n'hi ha s'ha incorporat el que és la vigilància aèria, és a dir, els mitjans, els helicòpters que fan coordinació en l'extinció i tal, quan estem en alerta màxima, si no estan actuant, també s'han programat unes rutes per les diferents províncies, per tot el País Valencià, vamos, però els dies d'alerta màxima sí que tenen establit que una o dues hores, clar, tampoc poden volar molt perquè si n'hi hagués un incendi després no poden estar tot el dia volant per seguretat, no? Entonces, sí. El que sí que es fa és, en les hores més conflictives, sí que es fan alguns vols de reconeixement des de l'aire.
Pel que fa al despatx d'extinció, al despatx d'emergència, ha hagut algun canvi respecte a la intervenció o no dels mitjos aeris? Perquè ara sí que veiem que a la mínima que n'hi ha, de seguida eixen els mitjos aeris.
No ha hagut ningú canvi. El que ocorre és el següent. El despatx automàtic s'activa de manera automàtica, com diu el seu nom, quan n'hi ha un avís d'incendi forestal. El que passa és que, clar, en ocasions, o millor, la quidra arriba i és, o entra com a matorral, entonces, en principi, no s'activa, però no perquè no vulgui activar-se o s'intente reduir aquesta quidra, sinó depèn també de la quidra o de les dades que recibisquen. Si és incendi forestal, s'activa automàticament. El que passa és que a voltes, per exemple, un incendi de matorral, que a voltes sí que és de veres que es pot complicar i després ja s'activa a lo millor en un període de retras, però perquè les primeres quidraes o els primers datos no es pensa que siga forestal. Però si la quidra és com a incendi forestal o la zona són zones concretes que tots coneixem, s'activa en automàtic, no? Per exemple, l'incendi de l'altre dia que van tindre ahir en la zona de Batoll, en la zona del cauce del riu entre Mirofret i Batoll, clar, això és com un incendi de matorral. Entonces, en principi, la mobilització de mitjans és com a incendi de matorral. Quan arriba la primera dotació i veu la complicació del terreny, l'entorn, perquè si mateix incendi en un altre entorn no haguera sigut tan complejo ni tan alarmant.
I la temperatura, el vent, aquestes condicions a la millor també...
Clar, entonces, en el moment en què la primera dotació arriba, s'activa. Però si la quidra entra com a incendi forestal, el despatx automàtic s'activa sempre.
I pel que fa a CIF, eixa tasca que fan els voluntaris de l'agrupació contra incendis forestals, com afronta la temporada?
Bueno, nosaltres més o menys també l'afrontem com tots els anys. Tenim dos parts, una que és la vigilància, que són socios que enguany, com els altres anys, conforme estic dient, aniran els fins de setmana, tots els fins de setmana de l'estiu, aniran en un vehicle a vigilar per la part, com ja n'hi ha altres grups que estan encarregant-se de la part d'ací del coll, nosaltres anirem per la part sud, la serreta, la part de darrere que és la que no es veu des del coll. L'este part passem per allí també i venim a Penàguila. Això és la part de vigilància. I després la part d'extinció, pues, tenim sobre uns 30 socis que es dediquen, o sigui, que nosaltres diem actius, que són els que estan preparats per anar als incendis. Enguany en tenim uns poquets menys, perquè per sort per ells i per vosaltres també, N'hi ha sis, no sé si són sis o set membres que han entrat a formar part dels equipos professionals, en brigades i demés. En fi, de cara a CIF és un poquet...
Sí, unes molt, baixes.
Molt resta unes baixes, però... perquè són gent jove i que està a preparar, sí. Però de cara fora, o sigui, és un orgull que a CIF pues, tinga membres que... vamos, és un reconeixement que estan fent una labor allí que són, que es poden considerar professionals.
S'han graduat, no? Per dir-ho d'alguna forma.
Sí. Enguany també tenim ja fora de lo de l'extinció, enguany a CIF complix 25 anys que estem per ahí corrent per la serra i anem a celebrar unes petites coses, a veure si hem fet un calendari i estem donant a conèixer una miqueta el que ha sigut la llavor de CIF durant estos 25 anys.
Sí. Però quan teniu aquestes activitats? Ja ha passat l'estiu, a setembre, octubre? O...
Pues, de moment, ja dic, estem pensant coses, el que passa és que volem veure de passar la campanya aquesta, perquè com l'entitat en assunt de diners i això anem sempre a curteig, pues volem passar la campanya a veure els gastos que tenim i el que mos sobre pues, si fem algun, sí, algun petit reconeixement.
Bueno, a veure si el millor regal és que tingueu un bon estiu, que no tingueu massa faena, d'això el 25 aniversari seria el millor regal.
D'això es tracta.
Bueno, Carles, què perdem quan es produeix un incendi? Encara que no siga la valoració econòmica, que igual sigui la pregunta de José Antonio, si té una valoració o una estimació de lo que costa en diners un incendi, una mitja. Carles, des del punt de vista ambiental, social, cultural, patrimonial, per a tindre més cures, dit, per a... Ja.
Bueno, abans ho deia, no? Com no va estar preocupada la gent si quan es crema la serra es crema la casa, no? Però es crema la casa no d'ara, sinó d'ara i del futur, no? De la nostra... Vamos, és on vivim, encara que estem aïllats en les ciutats, hi ha una interrelació total en el entorn, eh? I quan tot això sabem, els problemes que hi ha en les brosses, en els residus, en l'aire, en els sorolls, és a dir, i llavors que es creme aquest patrimoni, pues és molt important perquè és una pèrdua de biodiversitat i inclús de benestar, no? De benestar ja no sols de salut, sinó de poder-la disfrutar, que a més en aquesta zona, en aquestes terres, sabem el patrimoni que tenim i se'l disfrutem i el venem, no? És a dir, quan ve uno, pues el portem a la Font Roja, el portem a Mariola, el portem al Preventori, el portem a allò que més volem, perquè és que és el nostre entorn i estem rodejats d'ici, no? Clar, un incendi, el problema és que és com de colp un gran desastre. És un gran desastre perquè...
Sobretot en zones que són madures, són zones
clar,
que
perdem una vegetació que pues que per recuperar-se com a mínim, encara que siga un matorral, és a dir, un matorral sense arbres, pues com a mínim tarda un 10 anys en recuperar-se. Si és un tema arbolat, pues estem parlant de 80 anys o per ahí, no? I si damunt de l'arbolat, en comptes de serpins, són carrasques i són aquestes històries, pues estem parlant de que hem perdut un patrimoni importantíssim, no?
I faig un parèntesis així, i sempre i quan l'administració no canvia la llei i diga, mira, ara se pot construir,
bueno,
no?
Això
bueno, ja no vull seguir per aquí.
Jo espero que això...
No vull seguir per aquí.
No,
però que és molt greu, això.
Això és gravíssim. És gravíssim perquè, saps què passa? Que els incendis, realment les causes sí que les coneixem, perquè n'hi ha una cosa molt important que no hem parlat, i és que nosaltres tenim un efectiu, nosaltres i la Guàrdia Civil, els dos, perquè treballen conjuntament, tenim un efectiu que nosaltres investiguem tots els incendis, tots. En el 90% dels casos sabem la causa, sabem si ha sigut intencionat, si ha sigut una negligència, si ha sigut algú que se li ha escapat, si ha sigut un raig, és a dir, sabem la causa. I en un percentatge cada volta més important també, si la causa és intenció, sabem l'autor o autora, o autors o autores, no? És a dir, que estem arribant ja al punt de poder investigar qui és el responsable d'aquest incendi. I això és molt important, primera, perquè si saps les causes, les pots previndre, eh? Abans s'ha produït incendi, però l'apaguem i després ja veurem.
Malauradament, l'experiència que tenim en incendis en aquesta zona m'ha arribat a aquesta situació, sí, de saber molt.
Llavors, clar, la responsabilitat és molt important, però per lo que veníem a dir abans és que perdem el patrimoni i el problema és que quan perdem la vegetació podem perdre el sol també, perquè després venen pluges i tal.
Sí.
Clar, quan, jo vull que explicar-li a la gent, tu pots perdre una planta d'un cossiol, i pots plantar, pots enviar llavors i plantar-ne en una altra. Però si te se buida la terra del cossiol, ja pots posar-hi llavors que no t'eixirà res, no? El problema és que la serra és tan gran que després no podem tirar-li terra, no podem anar i abocar terra perquè no és possible, no? Entonces, clar, això és el dato important. Perdre patrimoni natural és un desastre, i per tant, bueno, a més ja es veu la gent després de... Mira, ahir passava jo per ahir, a darrer el poli, on està el depòsit d'aigua, sí. I... Clar, encara un incendi de fa 4 anys, tu veus tota la serra de Sant Antoni verdeta i veus ahir la paret groga de les herbes que han eixit, sí. Arbolat encara no n'hi ha, i dius, és que és un incendi que porta ja, crec que són 4 o 5 anys que es va produir un incendi xicotet d'un hectàrea i mig o dos. Però ahí està el mal, ahí està la ferida, ahí està la cicatriu, sí. i que tardarà, i és un xicotiu. Pues quan mos en van, pues com l'any passat o com esta setmana passada, que mos en anat 1.700 hectàrees o 1.600 en Carcaixent o 1.700 en... Però ara també han tingut una recorda de muses, i quan mos en van aquestes quantitats, pues
es tremen. Es queden les llagues ahí en el territori. Sí, Antonio, sí. Estimat el cost de l'extinció de l'incendi en quant a diners, el més és complicat fer-ho, no? Però, que és, però és molt costós.
Moltíssim, més de lo que la gent puga pensar. N'hi ha que pensar que estàs parlant d'uns vehicles que té un cost de en les tasses aproximat de... està sobre 30 euros la mitja hora, i estem parlant d'un preu públic que s'intenta que no sigui molt exagerat. Estem parlant de que cada mitja hora d'helicòptero estem parlant vora 400 euros el personal, i quan tenim un incendi important podem tindre fàcilment 5 o 6 mitjans aeris durant moltíssimes hores, més personal, més material, més vehicles. És a dir, un gran incendi, jo no sé dir-te aixina, però un gran incendi podem parlar de 1 o 2 milions d'euros fàcilment, quan contem, per exemple, els incendis estos de València, jo estic segur que si fan, trauen els comptes, superen, vamos, varios milions d'euros.
A banda del risc de les persones.
A part del risc, però clar, és que això és molt més temps de lo que la gent es pensa, perquè ara la gent diu, bueno, se va a cremar en València, però jo estic segur que segurament encara hi ha personal sobre el terreny, refrigerant, assegurant, és a dir, i això són hores i és temps i és material que està comptant, que està gastant-se. Sí. És un gasto econòmic enorme, però jo estic d'acord amb Carles que és més el mal mitjambiental que el cost econòmic, perquè al final, home, no és que puguem dir de matir els diners, però al final són diners.
Sí.
I al final, l'any que ve hi ha altres pressupostos, que ojalà es pugueren gastar en altres coses, però aquesta serra no va recuperar-se. Vamos, no fa falta anar-se'n tan lluny. L'incendi de Mariola va ser en el 94. Encara vas, i s'ha recuperat prou, però encara veus que els pis no són adults, encara no són...
Nosaltres, de fet, ara tenim que invertir diners allí perquè la vegetació, una volta cremada, després s'estanca, No, tots han vist aquests pinars que n'hi ha 10.000 pins per hectàrea, clar, això no es fa adult en la vida, Després que has de seguir invertint, claro, desbrossant, claro, netejant, podant, perquè els pocs arbres que es queden tornen a fer llavor, perquè així lo important és la recurrència. És dir, si jo tinc un incendi i hasta de 600 anys no en tinc un altre, pues la vegetació pot ser que es recupere, no? Però si jo tinc un incendi en el 94 i un altre en el 2000, ahí estic perdent-ho tot, perquè ja que si els arbres no han arribat a ser adults, no han pogut soltar llavor, no han pogut regenerar-se. És a dir, és com si jo encarregui la població adulta i quan sols tinc xiquets me la torni a carregar, i dius, escolta, vostès, que ja no n'hi ha ningú que pugui tindre fills ara, no? I això és igual. És a dir, jo tenia uns arbres, tenia una vegetació adulta que tirava llavor, tenia les seues cries, els seus rebrots, i arriba un moment que me la torni a cremar quan encara no té capacitat de reproduir-se, no? Pues mira, això és el que tenim, o ho plante a mà en lo que és, no? I els diners que val, i la inseguretat de que això vagi de futur, claro, o no puc recuperar, i si damunt he perdut terra, que és el que diem antes, he perdut sol, pues a lo millor és irrecuperable.
Estem parlant d'unes conseqüències gravíssimes. També hem comentat la importància de que les persones, que els ciutadans s'impliquen, no?, i que donen la veu d'alarma de seguida. Però pel que fa a la conscienciació, ja no en cridar en el moment en què es veu una columna de fum, sinó en les bones pràctiques per evitar incendis. A mi m'agradaria que des de la vostra experiència ens pugueu contar quin és el cas més absurd d'origen de foc, per a que la gent diga, ostres, això que faig jo resulta que en determinada circumstància acaba per produir un incendi, per a que la gent sàpiga que qualsevol tasca o qualsevol activitat que puga fer pot acabar-se en un risc importantíssim. No sé si és una pregunta massa complexa o de segur que teniu algun cas de dir, mira, hi havia una gent que estava fent això i resulta que al final va acabar provocant un incendi.
A veure, És que n'hi ha moltes coses que són importants. Jo, la més absurda que ens ocorria sempre i que ens va costar detectar-la moltíssim era una falta de manteniment d'un camió, eh? Estàvem, era una zona que a més era per així, era per ahí per on està la venta, bueno, pues en el moment de la batalla, antes de començar la batalla, hi van tindre 4 o 5 incendis, seguís xicoteig. I això què serà? I investigant-lo, no sabíem al costat de la carretera. O sigui, al costat de la carretera, un intencionat o una colilla, però no trobàvem la colilla ni trobàvem la intenció. Fins que un dia un vigilant, que a més era de CIF, estava sentat allí, descansant, bueno, descansant, mirant la serra, en la zona de la serreta, uh-huh. I passa un camió i li crema les cames. I és que era un camió molt antic, que no tenia manteniment i estava soltant, però el tubo escape que damunt el tenia a l'altre costat,
flama, no? Una flama
i... sí, la carbonilla i sí, que soltava sí, sí. I clar, l'home es va cremar i diu, ostres, de sol, tu, i efectivament n'hi havia unes obres i el camionet estava transportant material de construcció. I en 15 dies, però imagina't, la falta de manteniment d'un vehicle, però sí. Bueno, com ixes en tinc, bueno, de gent que a lo millor estava en la serra i el cigarro, que molta gent diu, ah, un cigarro no crema, un cigarro, vamos, que si crema i que si enganxa, clar que enganxa, enganxa si tu tens herba molt seca i molt fina, clar que fa un incendi, no? Com això, la pròpia brossa, és a dir, és que n'hi ha tantes coses, ja que tindrem molt de cuidado, però això quan és alerta 3, la gent a voltes no ho entén, és que tenim una carrera... I n'hi ha alerta 3 i l'han suspès. O és que ara ens han tancat els paelleros perquè diuen que avui n'hi ha alerta màxima. Clar, és que qualsevol cosa pot crear un incendi. Llavors, quan hi ha una, la gent ho entén, eh? És a dir, que la gent, a més, quan li afecta, quan tu has quedat per fer una paella i resulta que diuen avui no pots perquè n'hi ha alerta 3, pues la ràbia que t'agarra és tremenda, no? Però jo crec que la gent cada volta és més conscient que efectivament, i de fet la gent quidra ja, i ho mira en la pàgina web, perquè tu pots mirar el nivell d'alerta en la pàgina web de la conselleria, tu portes un 112 TV Comunitat Valenciana i tu mires ahí l'alerta d'avui i la previsió de demà, és a dir, i la gent jo crec que a volta és més conscient i sap que quan el riesgo és molt alt, qualsevol cosa és un incendi.
S'han d'aguantar la pixera i així dia ja està, no passa res.
Jo també voldria fer molt hincapié en el tema de les cremes controlades. El tema de les cremes controlades és algo que no sé, vamos, no és competència nostra, però n'hi hauria que veure com es tracta aquest tema o conscienciar a molta gent. Encara n'hi ha gent que pensa que ho té clar, que ho domina, i no és així, no és tan fàcil. És dir, n'hi ha que adaptar-se a les circumstàncies. I tant, la situació atmosfèrica com la situació del terreny no és el que era fa
com la edat de la gent com que fa aquesta crema controlada.
I a voltes la confiança es nota molt. Els últims incendis que han tingut, salvo el de Mariola, que ahí no està clar perquè hi crema controlada no va haver, el que van tindre en Confrides no està confirmat, però té tota la pinta. El de Muro té tota la pinta. El diumenge van tindre també una resida i tota la pinta. I això que el diumenge ja està prohibit, perquè ja està prohibit cremar, jo pense que encara la gent no acaba de tindre clar el perill que té una crema, perquè les circumstàncies han canviat. Antes pràcticament quasi tots els bancals estaven treballats i si te s'escapava, bueno, avançava pel marge, però al final es parava. Però és que ara no, ara el que està treballat és una illa enmig de l'altre que està abandonat. I en ocasions també es fa la crema, que això nosaltres ho hem detectat perquè no falla, segons l'horari de cremes tenim nosaltres les eixides. Si l'horari és estar estretge, estem eixint a partir de les 15 a les 16 hores. Perquè es fa la crema, el que la fa pensa que està apagat, però per dins estan les brases encara. Per la vesprà, normalment, bufa, menella l'aire, les trau i tenim el problema. Per tant, jo sí que demanaria conscienciació en aquest tema i quan acabes la crema i tal, remeneja les brases, si tens una motxilla d'auge, apaga-les i assegura.
Bueno, ara no, eh?
Això... Ara ja no es poden fer, ja està prohibit.
A partir d'octubre.
A partir d'octubre.
Sí. Sí.
Però és que ho han detectat, clarament, ho han detectat que és així. I Carles, que està en este tema, ho pot confirmar, sí. Pense jo, millor que jo, perquè està més encara. Falta encara molta conscienciació. És a dir, com a exemple, l'any passat l'incendi de Pego,
sí.
Alerta 3, avís de vents saharianos, tot, i es va posar a cremar l'home. 1.500 hectàrees en van anar. 1.500 hectàrees. En una zona que, a més, influència a llevant la costa, que per recuperar-se això costarà
Ja, no m'ho imagina.
Tu domines més millor que jo aquest tema de
no, la biodiversitat. És una zona recurrent. Ahí, pues, mos quedaran, d'ací uns anys tindrem quatre palmitos i bueno, no sé, ja veurem.
Si màxima no conscienciació a tots els veïns en aquesta campanya. Ja saben que n'hi ha moltíssima gent que està preparada per a treballar i el que seria ideal seria que arribarem a octubre sense que haguem d'intervindre. Això seria la millor senyal. En fi, el desitgem moltíssima sort, moltíssim d'ànim. Antonio Córdoba, suboficial cap de l'àrea operativa de bombers de la muntanya, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A Rafael Sellés, membre de l'agrupació contra incendis forestals, en aquest 25 aniversari de la seva tasca també de prevenció i de col·laboració en l'extinció, moltíssimes gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Carles Esteve, tècnic comarcal de la Conselleria de Medi Ambient, també moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i enhorabona, Cif, que els 25 anys són molts, fem voluntariat.
Sí. Gavi, moltíssimes gràcies. La setmana que ve ens tornem a trobar així, a l'hora del medi ambient. Gràcies per l'atenció parada i molt bona vesprada.